Marc, campió, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Quina pau s'hi respira aquí a Cervera, eh?
Bueno, sí, aquí és la tranquil·litat, no? Diguem, aquí ens, estem aquí i ens oblidem una mica de tot.
He arribat amb el cotxe a Cervera i m'he fixat a gairebé a tots els balcons hi ha la bandera del vermella del 93. Això és el teu territori.
Sí, 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 aquí hi ha molts incondicionals. Ja, aquí la veritat és que la gent, des de seguida, des de 125 quan vaig guanyar, ja es van...
Ja les han deixat, les banderes,
es
no?
Es van volcar. És el que té un poble, no?
Sí.
Quan hi ha algú que destaque, sigui motociclisme, sigui amb el que sigui, la gent es vol que...
He vist alguna bandera blava amb el 73 també, alguna, en algun balcó. No n'hi ha tantes com la vermella, però bé.
No, però m'agrada, al final ja vermell, blau, 73-93, vol dir que estan apoyant els marques.
La bandera de ton germà. Escolta'm, aquí desconnectes realment, a Cervera?
Aquí, diguem que és on desconnecto més.
On desconnectes més?
No 100%, mai desconnectes 100%. Perquè bueno, sempre la gent, pues, quan et veu i això, et pare, et pregunta, sí, no, al final a casa també, pues, hi ha moltes vegades que surts de casa i hi ha gent esperant a fora, però bueno, al final és on estic més tranquil, no? On...
O sigui, tu pots anar pel carrer i no sé, a comprar pa o el que sigui, i t'aturen molt allò, la gent del poble.
Home, t'aturen els nens i això, clar, et veuen... no ets al mar, ets al Mar Market, pels nens, saps? Ai, mira el Mar Market, no? Mira el mar, no? I bueno, sí que clar, sempre pregunten, no? Però bueno, jo crec que és bona senyal. Si no et preguntessin això,
clar,
seria que...
Però així aquí encara ho pots fer, perquè imagina't a Barcelona, és que no podia sortir al carrer.
Sí, és diferent, és diferent. Allà, aquí et pregunten i ja està. Allà et pregunten i et demanen la foto, no? És diferent, però bueno, jo ho entenc, al final és una cosa que has de saber com viure amb ella.
Mira, escolta, et vull fer ja d'entrada un regalet. Posa't els auriculars, perquè ahir remenant la fonoteca de Catalunya Ràdio i vaig pensar, dic, ostres, això diria que el Marc no ho ha escoltat mai i em fa il·lusió que ho puguis escoltar. Escolta, perquè jo crec que et farà il·lusió.
Marc, ara tens 10 anys, quan vas tenir la teva primera moto?
Als 4 anys els Reis em van portar una moto.
Molt bé, i l'afició per córrer amb motos et ve de família? El teu pare ja corria motos o no?
No, a Bellpuig hi havia el motoclub Segre i el meu pare treballava. Anava allà per passar el rato, jo mirava les motos.
En un circuit, quina velocitat agafes? Quina velocitat màxima agafes?
La màxima 140.
I això no et fa por anar tan de pressa en un circuit?
No.
Fa gens de por, ets atrevit i no tens gens de por quan corres a 140 en un circuit?
No ho noto.
I quin tipus de pilotatge t'agrada? T'agrada apurar les frenades? T'agrada la velocitat punta? Com pilotes en un circuit?
Apurar les frenades i fer el pas de curva ràpid.
I quan un company t'avança, quan un rival t'avança, t'emprenyes, t'empipes?
Sí, a vegades em surt bé i a vegades caic i em surt malament.
Has tingut alguna caiguda allò forta alguna vegada?
Sí, alguna.
Tens 10 anys, que ets un nen, que t'haurien d'agradar els dibuixos animats, però tu prefereixes mirar per la tele una cursa de motos que veure dibuixos animats.
Sí, perquè les motos m'agraden més i prefereixo més mirar motos que no pas dibuixos animats.
I tens algun ídol en el món del motociclisme? Quin és el pilot que t'agrada més?
El Toni Elias i el Dani Pedrosa. Perquè fan les carreres molt bé i guanyen sempre.
I tu de gran t'agradaria ser com ells dos? Arribar al Mundial de Motociclisme, voltar pel món, córrer amb les motos?
Sí.
Això és el somni de la teva vida ara mateix?
Sí, això sí que ho tinc claríssim.
Això...
T'entrenes molt cada dia?
Marc, es fa 13 anys. 2003, em farà 14 aviat. No ho diguis a ningú, amb el Jordi Basté va venir aquí a Cervera i el Mar Negre et va fer aquesta entrevista quan tenies 10 anyets.
Sí, crec que, i me'n record, crec que va ser aquí al cine de Cervera.
Te'n recordes?
Crec que va ser allà, sí.
Avui has tornat a sentir?
No, feia molt temps que no la sentia, però no canvia gaire.
Et reconeixes o no? Perquè clar, era interessant que et tornessis a escoltar i pensava, tampoc amb algunes coses has canviat tant, no? La manera de pilotar, ho tenies molt clar. Bé, anaves a 140, ara vas una mica més ràpid.
Sí, però bueno, ja tenia clar, la frenada i el pas de curva.
Sí, no?
La frenada se m'ha quedat, el pas de curva sí que allà pues, amb les motos de MotoGP és diferent, però la frenada se m'ha quedat, i sobretot quan t'adelanta un pilot, no?
Sí.
Que dic, a vegades em surt bé, a vegades cai.
Eres valent, eh?
O sigui, ja era tot o nada.
Amb 10 anys eres valent, eh?
Sí, sí.
Ho tenies
ja
molt clar. I també tenies molt clar a qui et volies assemblar. Fixa't, ara són els teus rivals. Bé, el Toni Elias ja no, però, però el Dani Pedrosa és el teu rival i company d'equip i era el teu ídol en aquell moment.
Sí, sempre pues, recordo, no, de petit, pues, els de casa, la família apoyaven els de casa, no? I en aquella sí. època pues, sortia el Dani Pedrosa, Toni Elias, Joan Oliver també estava per allà, tots ells, Àlex Cribillé pues, ja era diferent, però sí que apoyaves més els de casa una mica, no? Sents que el pare i la mare pues, són del Barça, seràs del Barça, sents que el pare sí. i la mare són del Madrid, pues, és diferent, no? Pues, allà pues, era igual amb les motos, senties que el pare i la mare venga aquests dos i tu també, però també t'agradava.
Escolta, Damià, jo el veig bastant tranquil, eh? I això que falta només una setmana per començar el Mundial, no?
No, però pensa que la feina de la moto la té feta, els entrenaments ja els han fet i pel que sembla, com a mínim, l'inici de o el final d'aquesta pretemporada no és tan dolent com el de fa un any.
Sí, fa un any estàvem bastant pitjor. Clar, sí que la gent pot agafar l'últim entreno, el de Qatar, i diuen, home, però va acabar el 10 o l'11, no sé com va acabar exactament, però sí que han fet una pretemporada una mica més estable, una mica millor, sí que bueno, l'últim test pues, vam provar moltes coses perquè lògicament no arribem perfectes, ha sigut un motor nou, encara hi ha marge d'evolució jo crec a nivell d'electrònica, però arribem bastant millor que fa un any.
Tu vas renovar contracte l'any passat pel Gran Premi de Catalunya, me'n recordo, i part important d'aquell contracte és que el teu Dream Team tingui veu i vot en el desenvolupament de la moto. S'ha produït en aquesta pretemporada veritablement? Has notat que el teu cap de mecànics amb tota la gent del teu voltant veritablement han tingut veu i això a la fàbrica s'han deixat, com a mínim han escoltat i s'han deixat aconsellar?
Sí, bueno, això pues, poc a poc. Al final tu entres en un equip, en una fàbrica com és Honda, i una mica es veu reflectit sobretot en aquest documental From Cervera to Tokyo, es veu bastant reflectit, no? Com són els japonesos, no? Al final són bastant tancats i això, però a poc van agafant confiança i bueno, al cap de 3-4 anys han entès, no, que estem aquí, que som un equip que sentim, diguéssim, els colors i que volem millorar, que volem créixer i que al final només volem aportar ajuda, no? I al final també pues, la comunicació dins d'una empresa tan gran és superimportant.
4 anys necessiten els japonesos perquè et facin una mica de cas. Home.
Bueno, al final tu... És que és normal, hi ha molta informació, molta que no... que és secreta, diguéssim.
Però qui coneixerà millor la moto que tu?
Ja, però bueno, al final nosaltres donem la nostra opinió, ells tenen pues, el seu concepte, però ara cada vegada més anem tots a la mateixa línia, no? I part important d'aquesta pretemporada ha sigut d'aquests canvis ha sigut la nova característica de motor, que això és un gran canvi per Honda que no ho havia provat mai.
Jo pel que dius veig que la moto sembla que d'entrada anirà millor que l'inici de la temporada passada, que ens va fer patir una miqueta. La pregunta és, aquesta temporada tinc la sensació ens ho passarem bé i tothom diu que ens ho passarem molt bé. Tu també ho creus?
Això no sap fins que comenci la temporada, no? Al final també moltes vegades es pensen que serà un partidàs i no ho és, saps? Potser s'espera una temporada pues, molt disputada i després un pilot mane i s'escapa en solitari el campionat i ja és descafeinada, no?
Però saps que n'hi ha un que va fort, eh? Que es diu Maverick Viñales.
Ah,
i aquest
sí,
aquí
sí.
Ha aparegut,
sí,
aquí, sí. Una mica... Ja hi era, però ara ha aparegut allò fort.
No, home, ja hi era. Al final, l'any passat ja va guanyar curses, va fer molts podis i va acabar quart del campionat, o sigui que... Al final, el Maverick ja l'any passat hi era.
És el teu rival? El teu gran rival?
Un dels rivals.
Un dels rivals.
Gran rival o no, jo fins que no passi meitat de temporada no sé qui és el gran rival.
Vull jutjar
rival,
una mica
no.
Pels seus resultats a la pretemporada, perquè tothom està fixant-se en ell com el pilot que...
Home, està clar que...
Que donarà més guerra.
Està clar que ha sigut el pilot de pretemporada que ha mostrat més regularitat i que s'ha mostrat més fort, no? Mm. I des de seguida que vaya... En seguida que va agafar la Yamaha, pues, és una moto que va... Va bé, és estable, s'ha trobat allà a gust i ha fet uns grans temps i uns grans registres. Ara, pues, carrer a carrer s'ha d'anar veient, però tinc clar que tant ell... El Valentino, per exemple, no ha fet tan bona pretemporada, però també...
No el descartes, el Valentino.
Dani Pedrosa no ha fet molt soroll, però ha fet una gran pretemporada. També el tinc allà apuntat. I,
vale.
I bueno,
Rossi, Maverick, Pedrosa... Posem algú més o què?
per la primera cursa pues, et pot sortir un Jorge Lorenzo, un Dovizioso. Al final has d'anar gestionant, no? Però jo sempre vaig aprendre l'any passat, no? Al principi de temporada ets tu el teu propi rival, no? Al final t'has de saber tu controlar, gestionar les situacions de la millor manera i després ja vas veient com es va posicionar el campionat i com va anant la, com està la situació.
Clar, perquè el Lorenzo amb el pas a Ducati és una incògnita també, no?
Jo crec que pot
guanyar...
Tu el
veus competint pel Mundial? Pel títol?
Jo el veig competint, sincerament, per curses, pot guanyar curses i això, però per guanyar un Mundial has de ser molt regular en totes les condicions, en tots els circuits, i jo crec que en aquest punt, no perquè la Ducati vagi malament o perquè ell no s'adapti a la Ducati, sinó perquè és una moto nova i bueno, és una moto que és molt diferent, no?, a la Yamaha, i potser arribarà a circuits que li costarà una mica més.
Tu tens 5 mundials, 3 dels quals a MotoGP. Tu saps que això serà un tots contra el Marc. Ja fa temps que és un tots contra el Marc, però cada vegada ho és més.
Bueno, al final aquí és un tots contra tots, no? Però bueno, està clar que el que ha guanyat l'any anterior pues, és el que... entre cometes, parteix com a favorit, però jo no n'estic d'acord, no? Al final, tots partim amb 0 punts, tots partim de 0 i aquí, pues, a intentar ser el millor.
Però tu et va la marxa, no? A tu t'agrada, diguem-ne, els mundials disputats i que hi hagin curses allò...
Home, està clar...
apretades...
Està clar que estem, ja ho diu el nom, no? Estem al campionat del món. Hi ha els millors pilots que han arribat a MotoGP i competint pel mateix. La gent diu, sí, no... Qui s'aspira un mundial fàcil no hi serà mai, no? Inclús el mundial que et puguis imaginar més fàcil serà difícil perquè hi ha els millors pilots del món, les millors fàbriques, competint pel mateix objectiu.
Relaxem una mica el discurs de MotoGP i baixem un grau i anem a Moto2. A molts pocs metres d'aquí, fa molts pocs mesos, el teu germà va fer una declaració d'aquelles de jo torno l'any que ve amb el títol de Moto2. No sé en quines circumstàncies es produeix la declaració, però és l'eufòria del moment. El veus lluitant de debò?
Home, el veig lluitant. Jo crec que està preparat. Està preparat, sobretot seria important per a ell, jo crec, fer una temporada d'estar regular al top 5. Al final, Moto2 és una categoria molt complicada també, que se t'ha de quadrar tot, tot molt apretat i bueno, de moment la pretemporada està anant amb bon ritme. No havia fet mai primer uns entrenaments a Moto2, ja ho va fer a Jerez, està cada vegada millorant més, es troba gust, es va operar dels braços, que l'any passat va ser un punt que... pues que li moleste molt, quan tu se t'adormen les mans en mitja carrera pues, has de baixar el ritme i bueno, a veure si aquest any es troba bé dels braços, físicament ha treballat bé i l'objectiu ell ho té clar, al final ja li dic jo, no? No és tan difícil, vas guanyar Moto3, pots guanyar Moto2, el que després un cop estàs allà...
I algun dia serà arribar el teu a MotoGP,
sí,
no?
Ojalà.
Home, suposo que ho somia més d'una vegada, no?
Home, està clar que una de les meves màximes il·lusions o somnis que em queden per complir és... poder estar allà una cursa a MotoGP amb el meu germà.
Tu has fet números, saps quants catalans hi ha aquest any a MotoGP? Ho tens calculat o no?
Pues, no sé, però som uns quants, no? 6, 5?
Més.
Més?
7.
7?
7.
7.
7. És rècord absolut en la història. Mira, compta'ls, eh? Sí. Tu, el Pedrosa, el Maverick, el Pol, l'Aleix, l'Àlex i el Tito. Què et sembla? Fins i tot que ha fet cara d'impressionat, no? Perquè
Déu-n'hi-do, eh?
7 catalans a MotoGP, dels quals, Damià, en moto oficial, 6. Espectacular, això.
Home, està clar que aquí a Catalunya, particularment, es va fer un gran treball, sobretot partint des de la Federació Catalana, ajudada pel RAC, a la base. I al final, quan tu treballes a la base, no pots tindre el resultat l'endemà, però bueno, al cap d'uns anys, tots aquests pilots vam sortir de la mateixa copa de promoció. Jo competia amb el Pol, el Maverick també va passar per aquella copa de promoció.
En quants has competit d'ells, a veure...
Pues, amb el Pol, amb el Maverick, amb el Rins, no sé, no he coincidit mai, crec, però
és el més rookie, té 20 anys, però sí, bé, és 24, tampoc és
amb
que...
El Tito també va sortir d'una copa de promoció de la Federació Catalana aquí, no era la mateixa, però era una copa de promoció. Al final tots hem sortit del mateix lloc, no? I mira, ara si tu veus tots els pilots han passat per una copa de promoció perquè és on pues, al final és un esport car i els pares tenen aquesta ajuda i ja et dic, es va invertir la base i ara pues, dona el seu resultat.
Tens bon rotllo amb tots? Tens bon tracte amb tots?
Sí. Entre tots. Mira, l'altre dia estàvem a l'avió tornant, perquè al final coincidim a quasi tots els avions, no? Tots aterrem a Barcelona i bueno, estàvem allà tots parlant amb l'Aleix, amb el Pol, amb el Dani, el Maverick també està per allà i jo crec que és bo també tindre bon rotllo entre els pilots de casa.
Avui aquí a Cervera tanquem un repte que ens hem proposat a Catalunya Ràdio i que l'hem aconseguit, ara ja ho podem dir, que és el repte dels 7. Hem entrevistat a les 7 setmanes que restaven, les 7 setmanes anteriors a l'inici del Mundial, han passat per Catalunya Ràdio, pels 3 programes esportius de la casa, heu passat els 7 catalans, val? I recordaràs que vam demanar que deixessis una pregunta per un d'ells, sí, li vas fer una pregunta a l'Alec Rins, que va ser el que va obrir el repte. Tu també tens una pregunta, no cal que posis auriculars, però la veuràs. Te l'ha fet l'Aleix. L'Aleix, és per veure que va ser l'últim de la llista. Escolta bé que l'hauràs de respondre.
No te pels a la llengua, l'Aleix, ja veuràs.
Vinga, som-hi.
Sí, mira, venia cap aquí l'estudi pensant-hi i hi ha una cosa que admiro moltíssim del Valentino, que és seguir tinguent la motivació, les ganes i l'ànsia aquesta que té per guanyar a quasi 40 anys. I el Marc, que ha revolucionat el paddock, que ha revolucionat el Mundial guanyant superjove, que li queden 50 anys per arribar a l'edat del Valentino, m'agradaria preguntar-li, ell es veu amb aquesta motivació, amb aquestes ganes que té ara mateix amb quasi 40 com té el Valentino, o ho deixarà abans?
Què?
És una pregunta que me l'havien fet ja i sempre contesto el mateix. Jo, m'ho preguntes ara, et diré que sí, la motivació, les ganes hi són, no? I jo crec que sobretot t'ha de respectar les lesions, el cos, que aguanti bé, que aguantis físicament i sobretot que et veguis allà competitiu, no? Una de les claus del Valentino, si t'hi fixes, s'ha anat rodejant pues, de gent per mantenir aquesta motivació, no? Quan dic de gent és quan va muntar l'Academy, la VR46 Academy. Sí que molta gent ho veu, pues, un lloc d'entrenament i això que va muntar, però això també pues, l'ajuda a entrenar, no entrenem mai sols, sempre entrenem gent, amb altres pilots i això, la il·lusió dels xavals joves que està ajudant, pues, li transmeten amb ell motivació i això pues, el fa estar sempre lluitant i amb màxima motivació de voler anar a entrenar per això, no? Perquè es diverteix.
Home, mira, serien 40 anys o 16 anys més competint a MotoGP.
Home, són ell, uns quants,
tu tens 5 mundials, ell en té 9, el Giacomo Agostini en té 15, que el superem, no?
No. Al final ja 5 mundials han costat molt, ja et dic, després del 5è, el 6è, cada any és diferent, van sortint rivals nous i és un esport que no depens de tu mateix. Sí que és un esport que sembla individual, però és un esport que depens de tu, hi ha un equip darrere, hi ha una fàbrica, hi ha una moto. Al final, per ser campió un any, ha d'estar tot quadrat al 100% i hi ha moltes circumstàncies que, bueno, que les has de saber gestionar.
Més bon rotllo amb el Valentino?
Bueno, per part meva sí. Bueno, jo ja ho vaig dir, no? Al final, jo oblido ràpid, no? Al final, el que ha passat, el que es va dir, el pim-pam, va passar el...
Però notes que ell
passar,
potser no ha acabat de fer net.
Però bueno, està clar que la relació que teníem abans era molt diferent, no? Però bueno, ja ho he dit sempre.
Aquelles fotos de quan eres petit, tu amb ell, que t'emmirallaves, no? Com un ídol també d'infància.
Sí, quan vaig arribar a MotoGP i he après moltes coses del Valentino i el segueixo admirant pel que està fent, no? Perquè, com diu l'Aleix, amb 37 anys, mantindre la motivació, aquests 3 últims anys sent subcampió, els 3 últims anys i el tio allà RQR i sempre al 100% i el veus pel paddock que moltes vegades és l'últim de marxar perquè està treballant i això, això pues, és d'admirar, no? però bueno, una cosa no canvia l'altra.
Passem pàgina. Escolta'm, ens has signat ara fa un moment una samarreta del Give Me Five,
sí.
També el llibre del Damià que presentarem tot just aquesta setmana, que ens ha signat i que serà per un dels nostres oients que ens han fet arribar, Sergi Camps, preguntes pel Marc. Alguna pregunta allò original?
Pel tro de Cervera? Que han fet a tots els pilots. Quin és el teu ritual? Ens pregunta la Laura Colomer. Quin és el teu ritual abans de començar una cursa?
Ritual? Bueno, hi ha ritual... Hi ha rituals i hi ha coses més de... manies, no? Al final sempre m'intento pues, arribar al box a la mateixa hora, vestir, començo a ficar el mono al mateix minut.
Mateix minut?
Sí, per arribar al box al mateix minut. Però més que que rituals, manies, són mètodes, jo crec que de concentració, no? Perquè això ja fa entrar el de venga, va, em canvio aquí, pam, pam, si no et fa anar desorganitzat i no m'agrada, i això pues, m'ajuda, després quan arribo al box primer entre sempre el guadret, després l'esquerra, però això ja són, tu em fas ficar primer el guà esquerre, després el dret, i el dret ja no me'l sé ficar, no? Pujo per la moto pel costat esquerre, són coses que bueno, ja surten automàtiques.
D'altra banda, també ens pregunten per la teva dieta. Si fas alguna dieta especial, suposo que sí, per mantenir-te en forma, en què consisteix?
Bueno, especial o no, al final una dieta sana i variada. Una dieta allò especial, la gent es pensa que no hi ha secret, no? Al final és una dieta variada, pues, dies de grans premi, més pasta, carbohidrats i això per agafar força i després pues, a casa... variada, s'ha de menjar peix, de tot. Hi ha coses que t'agraden més, hi ha coses que menys, però és això.
I l'última, l'Òscar Bou, a través de Facebook, diu que és el pitjor, què és el pitjor de ser sí. campió del món?
Què és el pitjor? Pues és el postcampió del campionat del món. Perquè
però si vas al karaoke...
Que sí, però si no ets campió, al novembre, desembre ja comences vacances. Si ets campió, estàs sol·licitat a tot entrevistes, gales, entrega de premis i això, i fins a meitat de desembre, Nadals, quasi, que no tens vacances, però bueno, benvingut sigui, aquest problema.
Tens l'agost, també, per fer vacances.
L'agost, la gent pensa que l'estiu... La gent,
no feu vacances, els pilots,
és que el problema és que l'estiu... Sí, diuen, mira, estan un mes sense curses, però tu estàs una setmana parat, perquè has de continuar entrenant físicament. Al final no pots estar allà a la platja descansant, desconnectant. Al final... una setmana ja més relaxat, però després estàs les altres dues setmanes entrenant físicament perquè has d'arribar amb to.
Molt bé, Marc. Escolta'm, com hem fet amb els altres sis pilots, ara et donarem un sobre perquè ens hi apuntis al teu podi final del Mundial. Nosaltres no mirarem. Val? Aquest sobre el tancarem. Vinga. I quan acabi el Mundial tinc els set sobres, obrirem els set i veurem qui dels set catalans ha encertat, si és que algú ha encertat. Pots posar el que vulguis, eh? Pots posar tu de campió, vale, òbviament. Ens dius el teu pronòstic pel final del Mundial. Escolta'm, al novembre, quan t'entrevisti, passant novembre et vaig dir allò del Give Me Five, i tu em vas dir, sí, te'ls dono. Què hem de dir el novembre que ve?
Novembre que ve... veurem.
Give Me Six, no, perquè...
Give Me Six, no... No sé, jo això, el Give Me Five, jo no el vaig pensar, o sigui, ja hi haurà gent allà que el pensa, jo m'he d'encargar de fotre-li gas a la mà dreta, enroscar bé la muñeca, no?, i després a veure si...
Era una manera de dir-te, a veure si el novembre, quan tornem a parlar al final del Mundial, és per celebrar el títol.
Ojalà. Aquesta és la intenció i aquesta és la il·lusió.
Ja ens inventarem alguna cosa.
Ja ens inventarem alguna cosa, d'això no hi haurà problema, tranquil.
Campió, molta sort al Mundial.
Moltes gràcies.